parlarem sobre ètica, emocions i també economia. A la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. Tancarem la setmana amb la pregunta que fem sobre si som respectuosos amb el medi ambient. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i salut de l'experta Maria Josep Rosselló, que, per cert, ens continuarà parlant de les dietes basificants i alcalinitzants que ens ajuden a millorar el nostre organisme. Tot això i més aquest divendres en el Primer Cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. A la producció, David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Felip VI ofereix un temps nou, sense canvis estructurals. El nou rei apel·la al diàleg en una Espanya unida i diversa, obviant, això sí, el caràcter plurinacional de l'estat espanyol.
La cerimònia de proclamació del nou monarca Felip VI va començar en un acte al Palau de la Zarzuela quan Joan Carles I va posar el faixí de capità general de l'exèrcit al seu fill, que va vestir l'uniforme de gala de l'exèrcit de terra per aquesta cerimònia. Es tractava del primer acte públic del flamant monarca en una cerimònia on, a banda dels alts càrrecs militars, només hi eren presents els membres de la família reial, també el director general de la Guàrdia Civil i el ministre de Defensa. Poc després, la família reial es va dirigir amb dos vehicles a la cambra baixa, on Felip VI va jurar la Constitució al Congrés davant dels diputats i dels senadors i també de la ja reina Letícia, la reina Sofia i la seva filla, la infanta Helena. Un cop acabat el discurs, on Felip VI va defensar que en aquesta Espanya unida i diversa i que vam tots, va dir, els nous reis i les seves filles van saludar els assistents al Saló dels Passos Perduts del Congrés.
En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos, y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades. Caben todas las formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.
Tot i que les mirades es van dirigir sobretot cap al president de la Generalitat, Artur Mas, i al lendakari, Íñigo Urkull, en l'acte de proclamació d'ahir, com us estem explicant, del nou rei al Congrés. Tant Mas com també Urkullu van evitar sumar-se a l'aplaudiment generalitzat al discurs de Felip VI. És el mateix que van fer la majoria dels diputats de CiU i del PNB. Abans del discurs, el líder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, havia aplaudit, això sí, l'arribada del nou monarca.
Doncs tot això després coneixerem quina ha estat la valoració del president de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista concedida a la cadena nord-americana CNN sobre aviam què canviarà en la democràcia espanyola amb el nou rei Felip VI. Una pregunta que, per cert, també ens preguntarem tot seguit al mirador de l'actualitat. Però no ens movem de Madrid perquè, mentrestant, al carrer, 5 detinguts en la concentració republicana a la Puerta del Sol serà.
Sembla que sí, Mercè, l'exhibició de banderes republicanes estava prohibida, recordem, aquest dijous a la capital de l'estat espanyol per la proclamació del nou rei Felip VI. Tot i això, hi va haver alguns grups de persones que van desafiar la prohibició amb concentracions a diferents punts de la capital espanyola. Hi va haver càrrega policial quan un dels manifestants es va saltar el cordó policial que tenia la Puerta del Sol fortificada. Era Jorge Bestring, l'exsecretari general d'Aliança Popular, que ara simpatitza, recordem, amb l'esquerra. Ell i quatre persones més han quedat detingudes, segons ha informat la mateixa Policia Nacional.
I ara sí, el president de la Generalitat, Artur Mas, està convençut que Felip VI es mourà per facilitar el diàleg entre la Generalitat i el govern espanyol.
En una entrevista a la cadena nord-americana CNN, Mas ha declarat segur que el nou rei intentarà fer alguna cosa per resoldre el problema i ha advertit també que el monarca no té poder executiu, amb la qual cosa el que espera d'ell és que faci mediació entre l'executiu de Mariano Rajoy i el seu.
I avui també us expliquem que l'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys de presó l'exconseller de Governació de la Generalitat, el republicà Jordi Ausàs, per delictes de contraband de tabac i participació en un grup criminal. Això segons la sentència que ha transcendit aquest mateix dijous. I avui, atenció, és l'últim dia d'escola, els estudiants de secundària hauran de fer treball, serà en el tercer sector, per poder treure's el títol.
Doncs sí, Mercè, tots els candidats, els estudiants de secundària, hauran de fer serveis comunitaris en entitats socials per poder-se treure el títol, com ens estàs explicant. El Departament d'Ensenyament creu que és important que els alumnes descobreixin la importància del treball en el tercer sector i és per aquest motiu que a partir del pròxim curs el treball social serà obligatori pels estudiants d'entre 12 i 16 anys.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El president nord-americà Barack Obama ha anunciat l'enviament a l'Iraq de 300 membres de les forces especials per ajudar el govern d'aquell país en feines d'intel·ligència i seguretat.
Aquesta és l'ajuda que de moment està disposada a portar a la Casa Blanca per frenar l'avenç dels jihadistes al país. Obama no ha descartat accions militars selectives contra objectius de l'Estat Islàmic de l'Iraq i Síria, una organització pròxima, recordem, Al-Qaeda, que ha ocupat ciutats ja com Mosul i Tikrit i que avança cap a la capital, Bagdad. Això sí, el govern nord-americà demana als líders iraquians que acabin amb el secretari i que volen solucionar doncs, també la greu crisi que hi ha al país.
Àmplies zones del centre d'Estocolm han estat desallotjades aquest dimecres, tot i que la notícia no va transcendir fins ahir, després que un home carregat d'explosius es va atrinxerar en un edifici de la capital sueca.
L'home va proferir amenaces contra els dos principals partits suecs, socialdemòcrates i moderats, les seus dels quals han estat desallotjades. Aquests fets, l'home va entrar a la seu d'una ONG, us ho expliquem, una ONG sueca, segons diversos testimonis, l'home portava un cinturó o una armilla carregada d'explosius, tot i que la policia encara no ho ha confirmat. Un portaveu de la policia sueca ha assenyalat que l'home ha actuat en solitari i que la seva identitat, de moment, encara es desconeix.
El dia en què es complien 2 anys del seu confinament a l'ambaixada de l'Equador a Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha llançat una ofensiva legal per poder sortir de l'edifici on està reclòs sense que el detinguin.
D'una banda, la seva representant legal, Jen Robinson, va anunciar que dimarts que ve demanaran ajuda a la justícia sueca que retiri els càrrecs que pesen sobre Assange per les demandes de violació i agressió sexual a 2 dones. Robinson va assegurar que presentaran informació nova i rellevant sobre aquest cas i que hi ha hagut canvis en la legislació britànica per prevenir extradicions sense càrrecs que podrien portar a un nou escenari. D'altra banda, en un xat que va fer servir a través d'internet, Julian Assange va demanar als Estats Units que retirin la investigació oberta contra ell per aquestes filtracions de Wikileaks.
Avui comencem parlant amb bàsquet, de bàsquet, perquè el Barcelona ha donat la sorpresa en el primer partit de la final de la Lliga Endesa, guanyant a la pista del Reial Madrid per 93-98.
Doncs sí, l'aportació en atac de Nachbar amb 17 punts i Tomic també amb 17 punts i 11 rebots i també la bona defensa l'últim quart han estat claus en el triomf d'un equip blaugrana que en aquesta ocasió sí que ha estat encertat en els tirs lliures.
En futbol, l'Uruguai ha derrotat Anglaterra per 2-1 en un enfrontament en què Luis Suárez i Wayne Rooney han acaparat les ocasions i també els gols.
Les possibilitats d'Anglaterra de passar a la següent fase han quedat molt minvades després d'encaixar la seva segona derrota en 2 partits jugats, mentre que l'Uruguai compensa amb els 3 punts guanyats, els que va deixar, recordem, davant de Costa Rica.
I de la seva banda, la selecció de Colòmbia ha derrotat la de Costa d'Ivori per 2-1.
Per primera vegada en la seva història, ha guanyat 2 partits seguits en la fase final d'un Mundial. James Rodríguez i Juan Cuadrado han format una parella letal pels africans.
I una vegada que Espanya s'ha quedat sense opcions de revalidar el seu títol de campiona del món, els jugadors comencen a pronunciar-se sobre el seu futur.
Aquest cop ha estat Diego Costa, després de la derrota contra Xile. Ha dit que fins ara no n'estava gaire pendent perquè pensaven doncs, en el Mundial, però segons ha explicat està clar que el seu futur, diu, està més a prop del Chelsea que de l'Atlètic de Madrid. El davanter espera que el club que entrena José Mourinho pagui al club colchonero la seva clàusula de rescisió per fer efectiva aquesta operació.
I un apunt en Fórmula 1 torna a Àustria, a país de gran tradició, però que no acull cap prova des del 2002. Ara ho farà amb el circuit de Spielberg, rebatejat com a Red Bull Ring des que va ser comprat pel gegant de les begudes energètiques.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Laura Aznar, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara mateix passen 10 minuts de les 8 del matí. Ara sí, Laura, bon dia.
Molt bon dia.
Facebook pateix una caiguda a nivell global.
Així és. La xarxa social va deixar de funcionar ahir al matí durant mitja hora arreu del món. Des de les 9:55 del matí, els usuaris que provaven d'entrar als seus comptes es trobaven amb un missatge que, traduït al català, seria «Ho sentim, hi ha hagut un problema». A les 10:25 aquest problema ja s'havia resolt. La interrupció del servei del Facebook a tot el món, una incidència que no es donava des del 2012, va afectar tant la versió d'escriptori com la de telèfons mòbils. La companyia de Mark Zuckerberg encara no ha fet cap declaració oficial pel que fa a l'incident.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël.
Eric Burrera, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Clau Cultural, segueixen els concerts del Festival dels Jardins de Pedralbes.
Així és, el temps inestable dels últims dies a Barcelona va oferir una nit de treva i ambient de frescor. Carla Bruni hi actuava ahir en directe. Ho va fer en un entorn amb cert aire aristocràtic. Presentava el seu últim i quart disc amb el qual recupera la seva condició d'autora de la Nouvelle Chanson. A més, us recordem que avui es recupera el concert que es va suspendre dimarts passat per les pluges. Raphaël oferirà el seu concert aquesta nit a l'escenari dels Jardins de Pedralbes.
Doncs la mateixa Carla Bruni ens presenta Raphaël amb aquesta cançó que estàvem escoltant de la cantant francesa. Tot això també us explicava avui que Penguin Random House dona part del fons de Plaça St. James i Grijalbo al Departament de Cultura.
Penguin Random House ha fet la donació al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d'una part del fons documental de dues de les editorials del grup, Grijalbo i Plaça Janés. El conjunt està constituït per documentació en paper, bàsicament de caràcter administratiu, fins a unes 25.000 fotografies en blanc i negre i materials sonors i audiovisuals. Aquest fons s'estén des de l'any 1959 al 1980.
Primera Patum, complerta en una plaça de Sant Pere plena de gom a gom. I atenció, amb Raphaël. Raphaël no estarà a Patum de Berga, però...
No, perquè està aquesta nit.
Perquè està aquesta nit.
A Pedralbes.
Als Jardins de Pedralbes. Milers però explica'ns com va anar la patumaire.
Ara mateix, milers de patumaires han omplert la plaça de Sant Pere en el segon dia de Patum. La pluja, per fi, va donar una treva i al migdia totes les comparses van desfilar per la plaça i han dansat en la primera Patum de lluïment. Com a novetat, enguany les masses han saltat al ritme del tabal després que, per primer cop, a la història hagin assajat el seu ball. Al vespre, les comparses han fet la primera Patum completa. Els símbols independentistes a la plaça i el crespó negre que portaven les masses en record del seu antic cap de colla han marcat la segona jornada de la Festa Major Berguedana.
Doncs ara sí, sembla que avui serà la gran noche, mi gran noche de Raphaël.
Por fin.
Doncs l'escoltem i tot seguit arriba Ignasi Miranda a la sintonia de Radio Estel.
A Radio Estel, el primer cafè.
Serà un quart de nou. Bon dia. A la roda de premsa amb motiu de la solemnitat del Corpus Christi, en què se celebra el Dia de la Caritat, va estar caracteritzada ahir a Barcelona pel balanç de la memòria del 2013, però també pels comiats i els agraïments, ja que el director de Càritas Barcelona, Jordi Ruglà, deixa ara el càrrec després de dos mandats de 4 anys i dos més de pròrroga, en total 10 anys. El cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, també des de fa tot just 10 anys, i president de Càritas Diocesana, va agrair Ruglà el seu servei generós, eficient, fraternal i eclesial, segons les seves paraules. El mateix Jordi Ruglà va fer extensiu l'agraïment a tot l'equip humà de Càritas, a la seva família i als representants dels mitjans de comunicació que, segons va recordar, han assistit sempre puntualment a les conferències informatives convocades per l'entitat eclesial. L'any passat, l'últim en què encara es feia el balanç de forma conjunta per a les Càritas de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa, l'entitat va atendre més de 276.000 persones, un 6% més que el 2012 i el doble que el 2007. Les dades més preocupants són que un de cada tres atesos són menors d'edat. A més, un 72% ja havien rebut ajuda de Càritas anteriorment i gairebé 1.200 persones han estat ateses en el programa de salut mental. A més, s'han hagut de destinar gairebé 6 milions d'euros a necessitats bàsiques. A l'hora de fer balanç d'aquests 10 anys, com a director de Càritas, Jordi Ruglà va posar de relleu l'aposta clara per la dignificació en l'atenció a les persones i es va referir a serveis com ara Paidors, de prevenció de pobresa infantil, o el de mediació en l'habitatge, que ha evitat 600 desnonaments. Dins aquest balanç, el director de Càritas Barcelona va destacar la feina de reforçament en l'acció social aquests 10 anys.
El que hem fet és poder consolidar, continuar amb la nostra raó de ser. La nostra raó de ser és una, amb el rostre evangèlic, fer l'acollida i acompanyament.
Per la seva banda, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va destacar que l'any passat es van accentuar les situacions de manca de recursos bàsics per viure.
Càritas Diocesana, el balanç que presentem de 2013, veiem que la crisi està fent que la pobresa sigui més extensa, més intensa, més crònica i més profunda.
També Jordi Ruglà va posar sobre la taula els 398 habitatges socials de Càritas, cosa que significa el parc d'habitatges socials més important de Catalunya. També va subratllar el fet que Càritas s'hagi dotat d'una estructura més eficient, que actualment és un 90% dels recursos gestionats provinents de fonts privades, cosa que dona més independència a l'entitat de les administracions públiques.
Les portades d'aquest divendres, com no podia ser d'una altra manera, doncs compten, diguéssim, la imatge d'ahir, la coronació de Felip VI. El diari El País titula "Una corona íntegra, honesta i transparent". El diari El Mundo, la mateixa línia, "Felip VI, una monarquia renovada per un temps nou". El diari ABC, "Felip VI, el rei", i La Razón titula en la seva portada "Felip VI d'Espanya".
Pel que fa a les portades de Catalunya, també totes sobre el nou monarca. Per exemple, el diari La Vanguardia titula "Un rei per a un temps nou". D'altra banda, el diari El Periódico titula "Una corona íntegra i honesta". El Punt Avui titula "Borbó de manual". I l'Ara titula, acabem amb aquest diari com sempre, "Res de nou".
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 17 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Què tal, Gabriel?
Molt bon dia, Mercè, com estem?
Molt bon dia. Jo la setmana que ve ja et deixo mans de la Sara, Gabriel?
Ho sé.
Per cert, que el dilluns no tindrem el Descosit, però sí que retorna el Descosit a Gabriel Genescà a partir del dimecres,
Farem un discret pont.
Farem un discret pont. Gabriel, us sou el Descosit del dia, que suposo que ve amb corona, no?
Exactament. Mira, a propòsit del discurs de Felip VI ahir a les Corts, Ignasi Aragay escriu al diari Ara que no troba motius per l'optimisme. El nou rei va demanar que Espanya faci seves les diferents cultures i llengües de l'Estat, però ell només les va utilitzar per dir moltes gràcies. També es va referir a la unitat en una Espanya diversa on hi cabem tots, però en aquest punt va ser extremament prudent i, com revela avui Màrius Carol a La Vanguardia, no va tenir en compte els suggeriments de la personalitat catalana que el va assessorar. Antonio Franco es pregunta a El Periódico si el nou rei serà capaç d'impulsar la reforma constitucional, promoure el reconeixement de la plurinacionalitat i mitigar la corrupció sense interferir en la política i amb un uniforme com el d'ahir que inquieta molt des de 1936. A més, l'editorial del País recorda que la monarquia parlamentària s'ha de limitar a exercir les seves funcions constitucionals, de manera que Felip VI ha de complir una labor de reconstrucció simbòlica, feta d'exemplaritat i transparència. Vistes així les coses, sembla que predomina la continuïtat per sobre de la renovació. Potser per això Mas no va aplaudir. És clar que menys afortunades van ser les declaracions de l'exministre Bono sobre els 4 neuròtics catalans. I parlant de ministres, avui són apel·lats per diversos articulistes. Per exemple, a El Periódico, Juli Otero es pregunta on eren les ministres del PP quan Gallardón va decidir indultar el guàrdia civil que no va ajudar una dona víctima d'una agressió sexual per un amic d'ell. I Xavier Brudassala escriu una carta oberta a Margallo per dir-li que el 9-N no es produirà cap fet catastròfic i que es votarà o no depenent de la imatge que el seu govern vulgui donar d'Espanya a Europa i al món. Una Europa, per cert, en què els liberals no ho són tant amb UPyD i Ciutadans, com podrà experimentar ben aviat Ramon Tremosa. Per acabar, Quim Monzó ens parla avui d'una nova cursa atlètica a Barcelona. Serà el 30 d'agost pels túnels del metro, des d'Universitat fins a Gorg. I proposa que, per fer el ple, impulsem també una altra cursa, la que fan a la Xina, que consisteix a portar un porc de 50 quilos a cada mà fins a arribar a la meta, si s'hi arriba. En fi, bon cap de setmana i bona revetlla de Sant Joan.
Igualment, Gabriel, que vagi molt i molt bé.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Treu partit al Mundial amb la pilotada d'Hipercor.
Perquè els partits et deixin un gran sabor de boca, t'oferim el 20% d'estalvi en marís, conserves de peix...
Peces tallades de xarcuteria, sandvitxos, empanades...
I també en cerveses, refrescos, aigües i sucs envasats.
Només fins aquest cap de setmana.
I continua guanyant amb la pilotada d'Hipercor.
I Hipercor Ponés.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
En punt 8 i 22 minuts del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autopista AP7 a la zona de Montmeló i tenim un camió avariat que talla carril en direcció sud en sentit Barcelona-Tarragona. Hi ha aturades importants de 3-4 quilòmetres entre Granollers, Parets... La zona Montmeló, perdó. Per tant, com dèiem, complicacions. Autopista AP7, 4 quilòmetres de retencions entre Granollers i Montmeló, direcció sud, a causa d'un camió avariat. Ara tenim un accident al tram de Gavà a l'autopista del Garraf, venint cap a Barcelona. Aturades puntuals, algunes complicacions, prudència en aquest punt, com us dèiem, accident, autopista del Garraf, Gavà, sentit Barcelona. A banda d'aquestes dues incidències, a la resta de vies hi afegiu aturades habituals que encara hi són, vies properes a Barcelona i les seves rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informa que tota la temporada d'estiu Rodalies de Catalunya ofereix bitllets combinats per visitar Illa Fantasia, Waterworld, Marineland i Costa Caribe. El viatge d'anada i tornada en tren surt gratis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I, finalment, coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores i també una mica de cara al cap de setmana. Aquesta setmana, recordem, amb l'Eric Correra. Molt bon dia, Eric.
Bon dia, Sara. Durant el matí d'avui s'imposarà el sol a tot arreu. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i, a més, a partir del vespre tornaran a arribar alguns núvols mitjans per l'oest. Durant la tarda s'esperen precipitacions en forma de ruixats aïllats i d'intensitat feble o localment moderada al Pirineu. Localment acompanyats de tempesta, però les quantitats acumulades seran minces o localment poc abundants. Les temperatures mínimes en ascens lleuger o localment moderat i màximes en ascens moderat, amb ambient calorós durant tot el dia. Al principi i final del dia el vent serà fluix i de direcció variable amb algunes calmes a l'interior. El cap de setmana es presenta sense grans canvis. Temperatures en lleugerament i possibilitats de ruixats al Pirineu.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. Aquest diumenge, Solemnitat del Cos i la Sang de Crist, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de 6:45 de la tarda l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac des del Pla de la Seu de Barcelona. tindrem molt present també l'acció de Càritas coincidint amb el Dia de la Caritat. Recorda-ho, serà aquest diumenge a 6:45 de la tarda en directe a Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del Prevere, que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Barcelona és una ciutat plena de ritme, moviment, d'espais que ni t'imagines. Si t'agrada Living Barcelona, entra a bcn.cat/inspira i busca el videoclip d'aquesta cançó. Descobriràs un munt de carrers, places, edificis, parcs i racons que no coneixies. Viu una ciutat i descobreix-ne 10 a bcn.cat/inspira. Un munt d'idees inspiradores t'estan esperant. Ajuntament de Barcelona.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb H10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. H10 Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb H10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web h10hotels.com.
Els pares que treuen més bona nota ja preparen el curs vinent amb el nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Tot el que els teus fills necessiten, llibres de text, uniformes, material escolar, moda, sabateria, ho pots pagar amb la nova targeta de compra en 9 mesos i a partir del 31 d'octubre. Aprofita tots els avantatges del nou compte obert tornada al col·legi del Cort Inglés. Finançament a terminis, consulta en les condicions.
El mirador de l'actualitat.
Felip VI, com sabeu, ja és el rei d'Espanya. La democràcia de l'Estat obre una nova etapa marcada per un nou cap d'Estat que arriba al càrrec per la successió hereditària prevista a la Constitució. Ahir, en el primer discurs i després del jurament, el nou monarca va assegurar que l'Espanya unida i diversa hi cap tothom, una frase molt destacada avui a la premsa. Fins i tot va recordar que, en democràcia, estan representades totes les sensibilitats i tots els sentiments, totes les formes, va dir, de sentir-se espanyols. El rei Felip, a més, va assegurar que ell arriba a aquesta responsabilitat en una època marcada per les grans transformacions i va parlar fins i tot de monarquia renovada. Avui, precisament, ens preguntem fins a on pot arribar aquesta renovació i què canviarà en la democràcia espanyola amb Felip VI. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. La jornada d'ahir va ser històrica. Felip de Borbó va sortir a 9:45 del matí i va fer un recorregut en cotxe descobert pels carrers de Madrid amb el faixí de capità general que poc abans li havia posat el seu pare, el rei Joan Carles. Molta gent va aplaudir-lo durant el trajecte fins al Congrés dels Diputats, on Felip va jurar el càrrec i va pronunciar també el primer discurs com a monarca en la sessió conjunta de les Corts Espanyoles. uns 2.000 convidats entre diputats i senadors, presidents autonòmics, altres dirigents polítics i representants de la societat civil van viure la jornada de diferents maneres. El president de la Generalitat, Artur Mas, i el lehendakari Íñigo Urkullu també van ocupar un seient a la cambra de la carrera de Sant Jerónimo. Mas va dir que no va aplaudir perquè va considerar que les paraules del nou rei Felip VI no havien aportat cap novetat positiva a la situació i al procés de Catalunya. Això, el president català va reiterar la seva esperança davant la nova etapa de diàleg que pot arbitrar aquest monarca. Més enllà dels discursos, les reaccions i també les mostres de suport a la República i contra la monarquia, que també es van produir ahir a Madrid, a Barcelona i també en altres ciutats, l'estat espanyol viu l'inici d'una nova etapa on es poden produir canvis. La gran incògnita és fins on poden arribar les renovacions que el mateix Felip VI va anunciar en el seu primer discurs.
Gràcies, ara amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen Lluís Foix, que és periodista del diari La Vanguardia. Senyor Foix, bon dia, benvingut.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Òscar Mateos, politòleg i professor de la Universitat Ramon Llull. Hola, bon dia.
Bon dia.
I saludem per completar les presentacions l'economista Arcadi Oliveres. Senyor Arcadi Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Bé, senyors, com valoren el discurs del nou rei Felip VI i el Congrés i què en destacarien? Comencem, si els sembla, per al discurs, després entrarem en altres consideracions. Senyor Lluís Foix, per exemple.
A veure, jo crec que, encara que... Hi ha una cosa que va dir el president del govern que em va semblar encertada, que és una transició, és un canvi de cap d'estat que s'ha fet amb normalitat, cosa que en aquest país, si mirem la història dels últims 200 anys, doncs no és el més freqüent. O sigui, això jo crec que val la pena tenir-ho present, doncs perquè... el rei que acaba d'abdicar doncs, va entrar en circumstàncies molt anòmales, perquè venia d'una dictadura i estava designat per una dictadura. L'anterior doncs, va ser producte d'un aixecament militar i en fi, el cap d'estat quan es va celebrar Salamanca. La Segona República va ser també traumàtica. En fi, Alfons XII i després Alfons XIII venen d'una sonada, diguem-ne, militar segon i tot això, etcètera, etcètera. El que vull dir que jo això ho valoro, sí, jo crec que això té importància. Segon, jo crec que hi ha un canvi de moment històric, no només perquè es canvi el rei o perquè es canvi el cap de l'Estat, sinó perquè les circumstàncies han canviat moltíssim a la societat espanyola en el seu conjunt. Després, jo crec que aquests canvis d'alguna manera sonen en el discurs, encara que no estan del tot explicitats. Hi ha un aspecte que m'agradaria ressaltar, que és que ell parla de la... que ha de ser una monarquia... Doncs,
renovada, va dir, fins i tot.
Renovada, no, i sobretot transparent. És a dir, ell el que accepta és que en els últims temps, o els temps que siguin, l'últim cap d'estat, el seu pare, doncs no hi va haver corrupció, com hem vist, perquè en casos de la família real que estan als tribunals pendent de judici, no? Bé, i podria dir més coses. Després, ell, els dos temes, jo crec que el tema de l'organització territorial de l'Estat hi passa de puntetes, no diu res, i després jo hi vaig trobar a faltar una cosa que realment em va doldre, que no dediqués com a mínim 5 minuts a parlar en català, en euskera i en gallec, que són llengües i aquestes llengües no són llengües per dir bona nit o bona tarda
o moltes gràcies,
el que va dir, escolta'm, això no n'hi ha prou, perquè si no això és allunyar llengües que són de ciutadans de l'Estat espanyol o ciutadans espanyols que viuen allà on siguin, jo crec que això va estar molt aconsellat i va ser un gran error polític. I finalment, jo crec que si el president de la Generalitat hi va, doncs com a mínim que tingui un gest de
cortesia. Aplaudir.
I aplaudeixi, que és el que fa tothom, perquè si no vol aplaudir que no hi vagi. Vull dir, ja sé que tot això el que acabo de dir és molt discutible, però
ja que m'ho ha preguntat... No, pot opinar, i tant, sí, sí. Ha destacat alguns aspectes, llums i ombres, sí, sí, sí. Positius i negatius del discurs del nou rei. Més opinions, senyor Mateos, per exemple. Sí.
Jo, a nivell de discurs, és a dir, em va semblar continuista a la manera de fer retòrica de la Casa Reial, és a dir, un discurs que té més forma que fons, és a dir, van faltar elements de fons que haguessin estat desitjables, fins al punt que avui l'editorial del País, que es pressuposava doncs, no, de, que donaria no, doncs, un recolzament a tot plegat a l'Antonio Cañó, em sembla que parla d'oportunitat perduda, no? És a dir, que troba a faltar, com que no va saber crear el clima de punt d'inflexió que suposava tot plegat i pel qual, doncs, d'alguna manera, abdicat al rei Joan Carles I, no? I en aquest sentit, a mi em va semblar novament un discurs en el que si gratem una mica, falten moltíssims elements de fons, no? A lo territorial està clar que, és a dir, si volen convèncer el conjunt de nacionalitats, de nacions que hi ha en el conjunt d'Espanya, de que es quedin perquè amb el nou rei doncs, les condicions canviaran, jo crec que el discurs no s'extreu tot plegat, no? És a dir, que sí que hi ha, doncs, d'alguna manera, algun gest, però jo crec que és molt superficial, sobre, segons el meu punt de vista. No?
Però no s'esperaven tampoc grans novetats, no?, en aquest discurs, segons es comentava abans.
No, el que passa que, clar, és a dir, que hi ha mencions a Espanya com a gran nació, és a dir, subia potser no, el fet de mencionar d'alguna manera la plurinacionalitat. És veritat que la qüestió lingüística al final té un gest molt petit i molt simbòlic de dir doncs, gràcies no, en català, és a dir, però falten molts més elements de fons. És a dir, la fractura és tan important que tot plegat, és a dir, sembla més doncs això, no? Un gest ple de retòrica, però si realment, no sé si a nivell de passadissos es farà canvis en aquest sentit substancials, però a nivell territorial jo em sembla que diguem que tot plegat requereix doncs, molts més, no? Doncs, molts més gestos. Institucionalment, després, cap menció a la corrupció, per exemple, no? És a dir, la Casa Reial abdica per la bretxa territorial, abdica per la situació institucional i abdica, en part, per que la Casa Reial en 20 anys ha passat de ser valorada, segons el CIS, del 7,50 al 3,50, és a dir, que ha perdut la meitat del recolzament. I això, en part, és pels escàndols una mica que han afectat el conjunt de la Casa Reial. Obvia això quan la pròpia infanta no hi era allà doncs, per motius obvis, no? Perquè no es volia donar a entendre, etc. És a dir, em sembla doncs, això, no? Que novament falten elements que tothom, és a dir, l'opinió pública ja sap de què va tot plegat, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit es van fer curs, eh?
Per cert, que en l'abdicació del rei, no creu vostè que ha influït també la salut i l'edat del rei?
No ho sé. Aquí corre moltes...
No, però...
L'altre dia llegia una entrevista al Beiras, que és sempre un personatge, diguem...
José Manuel Beiras, del blog
de Manuel Beiras, i ell deia, tenia la... Que, bueno, d'aquestes coses, no?, que mai se sap, no?, però deia que havia estat Felipe González i el PP els que havien forçat el rei Joan Carles I a abdicar, doncs, perquè la situació institucional i territorial eren insostenibles. Jo crec que l'efecte, doncs, de les eleccions pot haver agilitzat una mica, no?, el possible canvi d'escenari polític a les properes eleccions, doncs, també, bueno, tot plegat.
I pot haver-hi moltes especulacions. Exacte. També hi ha l'efecte d'altres monarquies on han abdicat els reis.
També,
Holanda,
segurament.
Per exemple,
sí.
Bèlgica... Bé, senyor Arcadi Oliveres, no és que el volguessin deixar pel final, la seva
sí,
opinió.
No.
Encara que s'han dit coses...
D'altra banda, he arribat l'últim i
no
estic
pateixi.
D'acord amb mi amb les opinions que s'han dit. Esclar, si jo digués la meva, és que aquest senyor que havia fet és començar el discurs i dir, senyors, jo plego per deixar en mans dels ciutadans una mica l'elecció de quina forma constitucional de govern vol dir demà. I hauria sigut el millor discurs de tots, però evidentment...
La seva opinió la comparteixen molts espanyols.
Això és una il·lusió que ja suposo que és difícil. Ara, després, posats ja a entrar més en el contingut, jo diria que en aquest país, i en aquest moment tant se me'n faria dir Catalunya com Espanya, hi han dos problemes greus. Un és el que en podríem dir, i se'n parla sempre, l'eix nacional, i l'altre, l'eix social. De l'eix social no va dir res de res. Víctimes de la crisi, gent a l'atur, situacions delicadíssimes de persones que pateixen fa mesos degut que els governs que han governat fins ara han estat el servei exclusiu del capital. I no, ni una sola...
Sí que va fer una referència una mica, a la crisi i a l'atur...
Potser si no he llegit sencer, però de totes maneres jo penso que això. I per altra banda, doncs també com deia ara l'Òscar, des del punt de vista nacional, molt poca xitxa, molt poca substància, i que això s'hauria d'haver esperat que digués alguna cosa més, és veritat. I doncs home, Lluís Fojau ho ha dit, aquí faltava més força pel que refereix als temes socials. Per tant, jo diria, bueno, una decepció més, però com que ja no n'esperava res, tampoc tant se me'n fa. que segueixin com vulguin, ja proclamarem la república aviat.
Vostè creu que sí, que això...
I tant.
I que aquest rei, doncs, potser pot tenir algun gest a l'hora de donar la veu al poble, per exemple, en un futur no gaire llunyà?
Si no es veu molt forçat, molt em temo que no.
Bé, en tot cas, ha comentat Òscar Mateos que ha vist continuista el nou rei Felip. Els altres estan d'acord amb això, que és continuista? O aquesta
referència...
He dit
referència... la retòrica, en el discurs, en el típic.
Com a mínim en el discurs. Sí. Però en les formes ho serà també? O potser aquestes grans transformacions que reconeixien la societat espanyola actual les sabrà articular?
Jo crec que en les formes continuista no ha estat. El sol fet de que doncs el rei tingués aquestes aparicions, diguem-ne, intermitents al llarg del dia, eh? O sigui, que estés primer a la Zarzuela, després sortís al balcó...
Això és Joan Carles primer, no?
Sí, i bueno, Joan Carles primer, efectivament. I després que, ara que la filla del rei i el seu cunyat, que han viscut a Barcelona tants anys i que una d'elles treballa en una institució a la Caixa, i que en fi, no fos ni esmentada, jo ho entenc, i a mi m'hagués molestat que aquesta persona, doncs que fins que no s'acabi de declarar tota la seva possible doncs, i, vinculació amb els delictes que se li imputen al seu marit, doncs està bé que no hi fos, no? A veure, jo crec que de continuïtat, jo diria que en les formes no, i en el fons tampoc, perquè jo crec que ell el que ve a dir, diu, escolteu, diu, aquí hi quedem tots. Jo estic molt d'acord amb l'Arcadi, perquè ho vaig escriure. Ho vaig escriure fa ja 15 dies, a l'avantguarda amb una columna. I vaig dir, dic, si a mi em demanessin consell, l'important era el discurs, perquè tot el que més és paisatge, no? Vull dir, són banderes i no sé què, i manifestacions...
Sí, aclamacions, i vista el rei...
Sí, per cert, que tampoc hi havia multituds, però, en fi, és igual. Això no tampoc crec que s'ha de mesurar la importància dels fets per les multituds, sinó per la seva importància intrínseca, no? Bé, jo crec que ell si hagués dit, escolteu, mireu, aquí hi ha un problema, ja, estem en una nova situació... I jo el que proposaré al govern, perquè, clar, el rei aquest arbitra i modera, o sigui, aquest rei no, tampoc és que digui, escolti, vingui aquí, faci això, no, perquè allà on va, i per això jo ho vaig trobar molt pertinent, que anés al Congrés a jurar el càrrec, o sigui, que és el Congrés el qui li atorga l'autoritat, eh? No és, l'autoritat no ve de dalt, ni ve de la dreta, ni ve de l'esquerra, sinó ve de la sobirania del poble, que està en el Congrés dels Diputats, que alguns hi van anar-hi, o la gran majoria hi van anar, i altres no hi van anar. Doncs molt bé, escolti, tothom és lliure de fer el que cregui millor, no? Doncs jo crec que hi ha una nova situació, clar que hi és, i el fet territorial va planejar per tota. I això passa una mica com els diaris. Tu, quan tanques un diari i el veus el dia següent, i el veus normalment amb esperit crític, el teu, el que has fet, però això s'arregla el dia següent. Això s'arregla el dia següent. És a dir, mira, hem perdut una oportunitat, però, escolta, doncs demà farem una entrevista, un editorial, farem no sé què, dos articles amb aquell, un altre amb aquell, i doncs jo crec que ell... jo crec que hi vaig fer un article en un blog que diu Felip VI, hora zero. O sigui, ara ell, el dilluns anirà a Girona. A veure què fa a Girona, a veure què diu a Girona. Jo entenc que a veure, el moment és d'una complexitat extraordinària. Després hi ha un debat monarquia-república soterrat, que jo crec que no és majoritari a la societat espanyola, no hi és, però hi és. Si ell hagués dit...
I s'ha reactivat una mica, no?
Sí,
després de l'abdicació del rei.
I si ell hagués dit, per exemple, en el discurs, mireu, jo sóc el rei dels espanyols, i miri, i em poso a disposició dels espanyols. Fins i tot, podria suggerir, o m'agradaria suggerir a les Corts, que si ho creuen pertinent, doncs que es faci un referèndum sobre monarquia i república. Per què no?
Això, a part d'aconsellar-li, si li demanés...
Està escrit a l'avantguarda ja fa 15 dies. O sigui,
però ho farà? Creu que ho pot fer?
No, no ho va fer. No ho va fer, que ahir ho havia de dir.
Ahir, però no, però potser ho fa d'aquí
potser,
un any.
Potser ho fa, no ho sé. Jo el que vull dir és que si la teva... Si, aleshores, hi ha els problemes socials, clar. Avui dia hi ha un informe que avui surt aquí, clar, és que no és una cosa que ens inventem els periodistes ni... Hi ha un informe que surt en tots els diaris, però que també Càritas duplica en 7 anys sí. L'atenció a una pobresa creixent.
Ahir vam ser presents a la roda de premsa motiu del Corpus. Sí.
Això no són teories, eh? I això afecta persones.
276.000 persones ateses a l'àrea de Barcelona, a la diòcesi de Barcelona, només.
Sí, i, bueno, i el mateix deu passar a Burgos i Almeria.
Veure, sí, molta gent, en proporció a la població. Sí,
I és un tema doncs, que jo crec que se li ha de posar més
atenció. Sí,
més
sí.
Atenció. I finalment, clar, aquest país no és un país que puguis dir, com els Estats Units, digui, el segon dimarts del mes de novembre, després del primer dilluns, hi haurà eleccions cada 2 anys. Legislatives o presidencials, eh? Això no ho podem dir aquí. Jo el que no sé, el que donades les circumstàncies, com passarem el Nadal des del punt de vista polític? És a dir, quin serà l'escenari polític el dia de... No ho sé.
És tot molt incert.
Si algú m'ho diu, no, mira, serà això, hi haurà eleccions, hi haurà no sé què, hi haurà una consulta, hi haurà... No ho sé. Per tant, no crec que sigui una feina la que farà aquest rei ni còmode ni fàcil.
Senyor Mateos, que sí. Anava apuntant coses.
Sí, no, jo crec que el problema de fons és no només en la corona, sinó també li està passant, per exemple, al PSOE o altres actors polítics o institucionals. És entendre que la societat ha canviat. No? I, per tant, quan jo dic que no es correspon, diguem, al nivell de forma i de fons amb la realitat, vull dir que la societat espanyola, i en particular també la societat catalana, s'ha produït un punt de no retorn en molts aspectes. S'ha produït un punt de no retorn a lo territorial, les enquestes del CEO parlant des del 2005 a l'actualitat del 14% al 55%, de persones que votarien sí en un referèndum per la independència. Quan parlem de la crisi territorial estem parlant d'un canvi també social que es veu doncs claríssimament que en aquest sentit és d'una magnitud enorme i, per tant, a tot plegat, la realitat és tan complexa i està tan deteriorada que jo hagués cregut doncs, que el discurs hagués estat molt més arriscat i, d'alguna manera, doncs, bueno, amb molt més contingut en aquest sentit. No? Jo crec que de la corona, i insisteixo que això és aplicable també una mica al procés que està visquent el PSOE, on tot sembla indicar que el PSOE també camina cap a, bueno, doncs a un procés de deteriorament, almenys en termes electorals, importantíssim, no? És no entendre la magnitud de tot plegat, no? És a dir, voler entendre, per exemple, en el cas de PSOE, la qüestió de Podemos com una qüestió conjuntural que utilitzaran el país per intentar desprestigiar tot el que hi ha al seu entorn i que això passarà, és no entendre el que hi ha en el sí d'una gran part de la societat, que és que s'ha produït un canvi en l'imaginari col·lectiu. I aquest fet que es produeix des del 15M, que també molta gent va d'alguna manera desprestigiar o relativitzar, el que s'està produint és una falla, és un canvi d'estructures tan enorme que els canvis, en aquest sentit, els discursos, la retòrica hauria de ser o hauria d'estar a l'alçada. I aquí és on jo veig doncs, que no està a l'alçada. I després hi ha un element que jo crec que és important, que és la qüestió generacional. És a dir, la corona no té un recolzament, diguem, de si es compara per franges d'edat, no? Avui dia la gent entre 18 i 35 anys recolza molt més la república, no molt més, sembla que les enquestes sortien una mica més no, la república que la monarquia, no? És a dir, que el joancarlisme neix en un context determinat, en un context històric de transició determinada, i, per tant, el que no se n'adona en aquest sentit és que tot aquest moviment tectònic que s'està produint a la societat espanyola també té un fort component generacional i que, per tant, aquí hi ha d'haver-hi doncs, elements que no només tenen a veure amb el curt plaç, sinó amb el mig i llarg plaç. No? I, per tant, els reptes en aquest sentit, jo diria, són absolutament descomunals. No entendre això, jo crec que és dir, bueno, si fem uns petits canvis, ajustem la màquina per aquí, però en el fons això, diguem que no tindrà sostenibilitat, no?
Avui moltes qüestions interessants estan sortint en aquesta tertúlia. Avui en el Mirador de l'Actualitat sobre els canvis amb el nou rei Felip VI, ens acompanyen el politòleg i professor de la Universitat Ramon Llull, Òscar Mateos, l'economista Arcadi Oliveres i el periodista Lluís Foix. Senyor Oliveres, encara sobre... S'ha fet referència al 15M, un moviment que vostè va... al qual vostè va donar molt de suport aquí a Catalunya i continua donant,
sí,
suposo.
Sí, és veritat, continuo donant i estic content de l'evolució que he tingut. Però ara, si em permeteu, volia tornar al tema que estàvem tractant, perquè estan dit coses molt interessants. Combrego amb el que han dit els meus companys de taula. En Lluís Foix deia que aquesta idea de república no era majoritària, Ara, l'Òscar avançava que entre la joventut, potser sí, és igual. Tant se me'n
poca fa diferència, però sembla que sí.
Tant se me'n fa que sí. El que sí que jo, per exemple, lamento ara, és que hem perdut una altra oportunitat. Acabem un mandat de 39 anys d'un regnat. Jo no he vist en els mitjans cap balanç, evidentment, positiu i lluances, el que vulgueu, però un balanç crític d'aquesta monarquia no l'he vist enlloc. Enlloc, enlloc, enlloc. De dir, a veure, enlloc dels sants mitjans, que hi hagi un mitjà alternatiu.
Tot i que diuen que una de les claus per l'abdicació també és el fet que alguns mitjans hagin trencat aquesta dimensió d'intocable que tenia el rei.
L'han trencat sense dir coses que es podien haver dit. Jo, per exemple, que m'he dedicat sempre al tema del comerç d'armament, podria dir moltes coses sobre el paper del monarca en la venda d'armes espanyoles i coses per l'estil que valdria la pena que...
D'això no s'ha dit res.
Ningú no ha dit res. Per tant, és clar, si amb un senyor només hi fas lluances i l'opinió pública només hi fas lluances, doncs llavors majoritàriament serà monàrquica. No ho sé. És una cosa. A mi m'ha sabut greu. I a més, atenció, que els sants mitjans haurien d'estar al servei de tot el públic, només al servei d'una opció determinada. I no ho han fet. I la segona cosa que també ha sortit ara en el debat és el paper, si em permet dir-ho, vergonyant del PSOE en aquest tema. Crec que en la primera vegada es va abstenir, si no ho recordo malament. I ara... un partit que ha estat republicà històricament, ha perdut tots els nords que podia tenir. I, evidentment, aquí hi ha una gran responsabilitat d'aquell senyor que els va començar a fer perdre fa 30 anys que es diu Felipe González.
Però, en tot cas, el PSOE es continua declarant republicà, no? Encara que accepta la monarquia. Bé, senyor Foix, encara sobre
sí,
el que
s'ha dit. Sí, jo voldria dir...
Si pot ser breument, que ens queda
molt
temps.
Molt breu. Aquesta idea de que de focalitzar sobre el PSOE o sobre Esquerra Republicana... o sobre el PSC, o sobre... Jo crec que és una idea revisable des del meu punt de vista, perquè aquí hi ha el que en francès en diuen rademaré, landslide. Aquí hi ha una ventolada que no deixa res dempeus. I aquesta idea de dir que el PSOE, que tal, tal, és que el PP està podrit. El PP, a veure, és que el PP està podrit des del punt de vista... A València hi ha, no sé quan, hi ha 12 diputats allà que estan imputats, que estan allà. El cas Gürtel té unes dimensions impressionants. El cas Bárcenas en té unes dimensions impressionants. O sigui, aquí, de dir, no, és que aquí ara resulta que aquí els dolents són el PSOE. El PSOE, jo crec que no és així.
No són els únics. Ha dit el paper en el tema de la monarquia, del canvi de rei.
No, però en el sentit de que hi ha vegades, jo això també ho he comentat i ho he escrit, per exemple, a vegades els polítics també han d'anar en contra del que pensa la majoria de la gent. Quan ells tenen la convicció... Per exemple, el general de Gaulle. El general de Gaulle, el 18 de juny, ara fa de l'any 40 o 41, no recordo, doncs fa el discurs de Londres quan la majoria de francesos estaven amb Vichy, estaven amb el general Pétain, per covardia, per comoditat, per les raons que siguin. I quan l'any 83 hi ha el rearme, quan el Helmut Schmidt, el socialdemòcrata, es planta davant de Moscou i diu que nosaltres posarem missils, jo... i participo com a periodista a les eleccions a Amsterdam, a Roma, a París, a Londres, a Bonn, perquè encara estava allà, milions de persones. I després què va passar? Bueno, que aquests senyors van tenir raó i després van guanyar les eleccions. O sigui, aquesta idea de dir, contemplar la realitat política amb claus de bons i dolents, o sigui, o d'uns que no els hi fan mai res, per exemple, aquí també aquest procés ha partit de Convergència i Unió.
El procés sobiranista.
Per cert, no, farà? Procés i tot plegat. No sé el que farà. Però...
Què farà el rei Felip en el procés sobiranista, en la consulta?
No ho sé.
Farà alguna cosa?
No, depèn d'ell, perquè alguna cosa haurà de fer. Algú ha de fer, perquè...
Intentarà seure a la mateixa taula Rajoy i Mas, per exemple?
No, però, clar, el president de la Generalitat va anar allà i va tornar d'un viatge...
Va tenir una presència crítica, diguéssim.
Va tenir una presència crítica, en una part, vamos, no va aplaudir, distant, però en fi, tampoc que això sigui una cosa definitiva i molt important, no? Però el que va dir, escolta, jo em vull entendre... Va dir una cosa interessant. Jo em vull entendre amb aquest senyor. No parla de que es vulgui entendre amb el Rajoy o amb el PSOE. Vull entendre amb aquest senyor. I bé, sí, doncs jo crec que aquí, en aquest sentit, el que vull assenyalar és que aquí hi ha una tempesta que no només afecta a Catalunya i a Espanya, sinó afecta arreu d'Europa. França, que és un país de les llibertats i tal, resulta que ha guanyat l'extrema dreta, que ha guanyat un partit xenòfob.
Les últimes europees.
I racista
i antiimmigració.
I antiimmigració. I a Anglaterra ha passat el mateix. Sí, i a Anglaterra ha passat el mateix.
Senyors, perdonin que hem d'acabar. Només la qüestió sobre la consulta. Farà alguna cosa el rei Felip?
O sigui, bueno, suposo...
D'aquí al 9 de novembre, després potser més endavant també, però d'aquí al 9
de
novembre.
És a dir, jo no sé què faran. L'únic que sé és que venen 12 mesos, 11 mesos a la política estatal i catalana en aquest sentit tan incerts com trepidants i fins a cert punt fascinants. És a dir, políticament és tan intens tot el que està passant, no?, que un pensa al maig del 2015 i diu, bueno, estarem realment entretinguts en els propers mesos, eh?
Sí, sí, doncs segur. Hi haurà eleccions municipals també al maig. No sé si el senyor Oliveres li recorda això a la Segona República, les eleccions municipals que van
donar
pas. Jo no hi era
a la Segona República.
No, però, no, com que ha fet referència a vostè, sí, a l'arribada d'una república aviat, doncs sí, potser no, és l'any que
possible.
Ve.
Ara, evidentment, els moments transcendentals, encara que ho diguin els diaris, no era ahir amb la jura, són altres moments en què es poden produir conjuntures concretes que portin a canvis importants. Per tant, el fet que hagi passat la jornada i no vol dir res de particular, poden produir-se aquests canvis. Ara, no crec que vinguin des de dalt, no crec que el monar que canvia la seva actitud. Ara, si hi ha molta pressió necessària, potser la cosa canvia.
Gràcies, Arcadi Oliveres, Òscar Mateos i Lluís Foix. Fins una altra i bona diada de Corpus a tots. Adéu-siau.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 30 40.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Cristian Palazzi, que és de l'equip organitzador de la 22a edició d'Event Espanya, on es reuneixen experts en ètica i en responsabilitat social de les organitzacions. Hi ha representants de diferents entitats en aquesta trobada que es fa ahir i avui a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, al carrer Valldonzella, número 12 de Barcelona, sota el títol Ètica, Emocions i Economia, la gestió actual de les organitzacions. Cristian Palazzi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Disculpi que el temps és implacable, però molt breument, en què consisteix aquestes sessions, aquestes dues jornades, ahir i avui, a Blanquerna, Universitat Ramon Llull?
Bé, la nostra idea, la idea dels organitzadors era, doncs, intentar reflexionar, doncs, com podem pensar, no?, aquesta complexitat, aquesta incertesa en la qual viuen les nostres organitzacions dins d'un context de crisi, dins d'un context de canvi, dins d'un context d'innovació que sembla que ens ha deixat una mica sense saber ben bé cap on anem o què és el que volem o què és el que podem esperar, diguem, de les nostres organitzacions.
Event Espanya és una xarxa europea d'ètica empresarial, és com la marca Ètica, Economia i Direcció i suposo que amb la Universitat Ramon Llull aquí a Barcelona s'han unit esforços amb participants com Francesc Torralba, que és el director de la càtedra Ethos URL, amb Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació, també el mateix Arcadi Oliveres, que l'acabem de tenir aquí a la tertúlia, va participar-hi ahir, Josep Maria Garrella en la inauguració. Què destacaria dels ponents i dels continguts?
Bé, jo diria, bueno, en primer lloc, la conferència inaugural, que vam convidar al professor Zarca, un professor molt, molt reconegut dins dels estudis de la filosofia política, que va fer una aproximació, diguem, al món de l'empresa des dels seus propis conceptes, amb una conferència que es deia Reflexions sobre la llibertat i la servitud, no? Tenia un títol així una mica polèmic, la veritat, i després ja les tres taules rodones que van venir, bueno, vam intentar abordar la gestió de la complexitat, aquesta incertesa que li comentava, dins de les organitzacions des d'un punt de vista acadèmic, des d'un punt de vista de les organitzacions amb ànim de lucre, i en aquest sentit van venir representants de la Fundació DAM o d'Akbar, i per